456. Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bon dia. Benvinguts. Per fi ens deslliurem d'anar semitapats amb una màscara que ens oculta el rictus i impedeix reconèixer amics que et trobes pel carrer. Fa gairebé 3 anys va ser, sens dubte, una bona mesura per evitar l'expansió de la pandèmia. Per una vegada frenat el maleït coronavirus, que tantes víctimes es va cobrar, tal semblava que la feliç mascareta havia vingut a les nostres vides quotidianes per quedar-se. Va ser útil per la salut, cal no oblidar-ho, però avui m'alegro i molt de que ja no hem de portar-la a la butxaca per poder comprar, per exemple, aspirines a la farmàcia o bé d'entrar a la consulta del metge. Ja no haurem d'oblidar-nos d'agafar la mascareta abans de sortir de casa per tornar a ser lliures. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope Catalunya i Andorra. I anem a saber quin temps ens espera les properes hores. I atenció, perquè Barcelona està plovent, fluixet, però està plovent en aquests moments. I ens indiquen que una petita línia d'inestabilitat continuarà sobre Catalunya durant el dia i farà que el temps es presenti una mica insegur al Camp de Tarragona i al centre de Catalunya. El millor de tot és que la calor es manté molt a ratlla, per sota dels 34 graus, cosa que és d'agrair. Ara bé, aprofiteu aquesta calor tan lleugera perquè el cap de setmana arribarà amb una gran calorada i vent sufocant que dispararà el termòmetre fins als 40 graus o més. I anem ara a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Finarà, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de dir que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix destaquem a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda de dalt. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril a l'altura de Pedralbes en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 4 quilòmetres des de la C32 a Esplugues de Llobregat. També destaquem per càmeres que observem dos camps més de lentitud a la ronda litoral, a la B10, a l'altura de Sant Adrià, sentit Trinitat, i també la zona portuària en sentit Dosos. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yolanda Canales, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, jo deia a l'inici del programa que per fi ens traiem la mascareta. Bona notícia, no?
En teoria sí, perquè ja, no?
Ja l'hem portat uns quants anys. Significa que no tenim el virus, eh?
Tot i que hi és, eh? Continua sent.
I tant, sobretot per la gent
que... No hem de baixar la guàrdia, sobretot la gent de risc. Que quedi clar que no ha de baixar la guàrdia. Però en tot cas, el BOE, efectivament, aquest matí ha publicat la fi de l'obligatorietat de portar la mascareta als últims reductes on s'havia d'utilitzar, o millor dit, on era obligatori utilitzar-lo. A centres sanitaris, residències i farmàcies. La mesura, recordem, la va aprovar aquest dimarts el Consell de Ministres. 3 anys després de la seva imposició, va ser, bueno, quan ens van deixar sortir, no? Després del confinament, la primavera-estiu del 2020. I no sé si recordaràs que al principi fins i l'havíem de portar tot arreu, fins i tot al carrer, i encara que anéssim sols.
Era horrorós.
Que es va discutir molt sobre si era necessari a les 5 del matí, si està sol per carrer, si l'havies de portar o no.
Exacte.
Doncs en teoria era obligatori. I amb l'obligatorietat també, doncs, va començar una autèntica guerra mundial per aconseguir les mascaretes, i això va provocar que el seu preu es multipliqués per 6. I la gran beneficiada, per cert, va ser la Xina, que va exportar només el 2020 220.000 milions d'unitats i va arribar a acaparar gairebé el 85% del mercat. A partir d'aquí, a partir del 2020, es va anar relaxant una mica en mica l'ús de la mascareta, va deixar de ser obligatòria a l'exterior, això va ser el 2021, però encara s'havia de seguir utilitzant als interiors. El 2022, per Setmana Santa, es va decidir ja que només seria obligatòria a transports públics, centres sanitaris, residències. A principis d'aquest any va deixar de ser obligatòria també al transport públic, però es continuava mantenint a centres sanitaris i residències i farmàcies, i ara tot això ja ha caigut. Recordem, això sí, que aquests elements de protecció continuen sent recomanables a aquests llocs i obligatòries encara a les zones hospitalàries amb malalts crítics o immunodeprimits, quiròfans i unitats de cures intensives. I també pel camí hem hagut d'aprendre moltes coses sobre les mascaretes, ho comentàvem abans, com col·locar-les, quin tipus de mascaretes havíem d'utilitzar, que si la higiènica, la quirúrgica, la FFP, no? Que podia ser 1, 2 i 3, la millor es veu que era la 2.
I els preus, que...
També.
Que el que costava comprar una mascareta a l'inici, fins que el govern va regular el preu.
Sí, es va multiplicar, és el que dèiem, es va multiplicar per 6, perquè va haver una autèntica guerra mundial entre tots els països que volien el mateix. Quins temps, i no ha passat tant.
Avui en parlem de tot plegat amb el Rafael Padrós, que és el responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Padrós, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Igual que li hem matxacat i hem trucat moltes vegades al seu telèfon per parlar de la mascareta, avui era obligatori trucar-lo per parlar del adéu de les mascaretes. Què en pensa? Bona notícia?
Bueno, és una gran notícia perquè nosaltres a l'abril ja ho havíem demanat i que, per tant, era una notícia esperada amb les dades epidemiològiques que teníem, però al mateix temps hem de tenir present que és un llegat que ens ha deixat el Covid davant de les infeccions respiratòries, que ja ho coneixíem, però se'ns ha fet molt evident. Per tant, hi hem de dir adéu a aquest ús massiu, però hem de tenir molt clar que el que és dins el món hospitalari tindrà unes fluctuacions amb unes àrees fixa, però amb unes altres amb unes fluctuacions depenent de com vagin els virus respiratoris des de la societat.
Clar, perquè, senyor Padrós, tenia sentit el protocol dins un context d'emergència mundial, però que ara ja no existeix, llavors no té cap sentit portar la mascareta.
No té la mascareta, hem de pensar que a nivell comunitari, com és les farmàcies, com és a tot arreu, la comunitat està prou protegida i està prou sana perquè poguéssim reduir aquestes mascaretes, però hem de pensar que dins de l'hospital no serà una alliberació completa perquè hi ha una concentració de pacient vulnerable
clar.
I de risc de transmissió de malalties molt més alta. Per tant, ens trobarem que dins de l'hospital veurem fluctuacions de que aquesta mascareta es redueix als mínims i que després torna a aparèixer per les necessitats que pugui haver per protegir els pacients de les infeccions.
Doctor Padrós, no té res de dolent portar la mascareta si volem portar-la, no? Al mitjà de transport, un avió, al tren, al metro o a qualsevol altre lloc, no? No té cap efecte negatiu?
No té cap efecte negatiu, però sempre l'hem d'utilitzar amb el criteri. És a dir, és veritat que la gent que són immunodeprimits els recomanarem que utilitzin en llocs que hi hagi més gent de lo normal, que utilitzin mascareta. L'ús per prudència no serà mai cap problema. Uh-huh. Estem acostumats nosaltres a veure els asiàtics que porten la mascareta en qualsevol situació. No és contraproduent. El que passa és que nosaltres també som llatins i l'expressió de la cara també la necessitem per comunicar-nos.
També. I a més, recordem que l'ús de la mascareta, si un està constipat, malalt i tal, escolti'm, posem-la, que no passa absolutament res, però sempre controlant el bon ús del temps que portem aquella mascareta i, sisplau, que la mascareta no estigui ni tacada ni res, no? O sigui, ja tindrem una mica de cura.
Exacte. L'ordre que s'ha aprovat ahir el 4 de juliol ens remarca que utilitzem, es recomana altament l'ús de la mascareta en qualsevol procés respiratori dins de la comunitat. Vull dir que això, l'ordre ministerial sí que ens treu l'ús de la mascareta, però ens recorda que culturalment hem après que amb la mascareta molts virus, moltes infeccions víriques ens han disminuït a la seva intensitat i que, per tant, és una eina que tenim per reduir els brots o situacions d'alta freqüència molt bé.
Miri que me'n recordo, Rafael, a l'inici de tot plegat, que no teníem res, que no teníem mascaretes i que vam haver de fer, bueno, a corre-cuita, doncs portar d'altres països, fàbriques que es van muntar per fer mascaretes i tot plegat, i això sembla que va ser ahir ja fa com 3 anys.
Exacte. Aquest és un aprenentatge que hem de tenir, que no podem oblidar i que no podem perdre. És a dir, vam veure que davant d'una situació d'emergència, de pandèmia, possiblement en una situació d'epidèmia ens passaria tres quarts del mateix, nosaltres no érem fabricants d'equips o teníem molt poca capacitat de fabricar equips sí. per les necessitats.
Certament.
Cada país va tancar les portes un fabricant i es va quedar els equips de protecció individual. Per tant, vam aprendre que d'alguna manera nosaltres hem de disposar d'una indústria que ens pugui subministrar en el cas de necessitat. S'ha fet amb roba de treball, però amb els equips de protecció individual, ara que ha baixat molt la demanda, doncs els països asiàtics tenen una capacitat d'influir molt més alta que la nostra.
Passar...
Hem de protegir per no perdre-ho.
Tot això passarà a la història, eh? En els llibres sortirà, eh? Tot això que hem viscut i jo me'n recordaré molt de totes les trucades que li he fet, doctor Pedrós, perquè m'expliqués els beneficis de la mascareta, quina mascareta havíem de fer servir, com posar-nos la mascareta, i un llarg etcètera. I avui estic contenta de que al final podem parlar de que ja és l'adeu definitiu a aquesta mascareta i toquem fusta, que ara mateix estic tocant, perquè no passem una altra pandèmia d'aquest tipus, i si passa, que estiguem preparats.
Exacte.
Senyor Pedrós, responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau, moltes gràcies, bon estiu.
Moltes gràcies i bon estiu per tots vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 12:31 minutos es más que buena hora para marcar el 93-414-3631. Lo repito, 93-414-3631 es el teléfono del Centro Médico y de Estético de Starbene, donde se encuentra la doctora Torrejón. Doctora Torrejón, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, muy contenta con esto de la mascarilla, ¿eh?
Efectivamente, ¿cuántas ganas había, Carmen?
Hombre, y sobre todo el personal sanitario, porque los demás no lo hemos quitado antes, ¿no? Pero el personal de hospital lleva hasta hoy mismo la llevaba, ¿no? Entonces yo creo que es una liberación muy importante.
Desde luego que sí. Esperemos y toquemos madera de que no haya que recurrir de nuevo a las mascarillas.
No.
Y no hablar de nuevos virus. Doctora Torrejón, vamos a hablar de lo que se llama la otra pandemia, que es la de la obesidad.
Correcto.
Desgraciadamente estamos ante un grave problema de sobrepeso crónico y además, ¿podríamos decir que es recurrente, doctora?
Sí, es lo que normalmente se suele conocer como el efecto yo-yo, ¿no? O el famoso tío vivo, es decir, personas con exceso de peso, da igual si son 15 kilos como si son 50, que van subiendo y bajando continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso, un poco para dar un ejemplo gráfico, ¿no? Es como que nuestro cuerpo se cansa, y dice, oye, déjame con kilo, déjame sin kilos, ¿no? Y entonces se va acomodando a un metabolismo más lento y entonces el paciente lo que va notando con los años es que tiene cada vez más facilidad para coger el peso y más dificultad para perderlo, ¿no? Yo creo que lo importante sería plantearse por qué sucede esto, por qué este famoso efecto yo-yo, este efecto tío vivo, este sobrepeso crónico recurrente. Se puede producir por dos motivos. Se puede producir porque desde más o menos el inicio se utilizan procedimientos no lógicos. Cuando digo no lógicos, digo no normales, no para perder peso. Entonces son pues como procedimientos muy estrictos, dietas muy bajas en calorías, que si el sobre de no sé cuánto, es decir, se hace una pérdida de peso más o menos rápida, pero claro, a poco que uno se incorpora a la normalidad diaria de todos nosotros, pues vuelve a subir de peso, ¿vale? Esto yo diría que es el factor más frecuente. Y luego también otro factor importante es que no se abordan ni las causas ni se aborda la situación real con el paciente. Entonces, yeah. ¿El paciente qué pasa? Pues pretende perder 20 kilos para luego dejarse ir y volver a engordar los 20 kilos otra vez, ¿no? Entonces, falta desde mi punto de vista, y tal como nosotros lo abordamos, demuestra que efectivamente es así, falta asumir con el paciente, sentarse, ¿no?, frente a frente, hacerle entender las causas, hacerle entender el porqué de la situación y acompañarle en un camino no difícil, ¿vale? No digo fácil, pero no difícil para que consiga los resultados con menos esfuerzo y sobre todo luego acompañarle en el mantenimiento de la pérdida de peso, que es lo más importante. Esto es lo que nosotros venimos haciendo desde hace más de 30 años, Montse, y lo hacemos mejorando cada día, porque evidentemente si hay técnicas o hay procedimientos que nos pueden ayudar a mejorar nuestros resultados, los incorporamos, pero con un núcleo, con una base que ha sido siempre la misma, que ha sido averiguar siempre las causas, utilizar la homeopatía y utilizar la dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, yo animo a todas aquellas personas que se han podido sentir identificadas con este famoso efecto yo-yo, que vengan a vernos, merece realmente la pena. Somos, no te voy a decir el mejor, porque el superlativo absoluto ya no existe, ¿no? Pero estamos entre los mejores centros que hoy por hoy pueden ayudar a un paciente con sobrepeso y con obesidad importante. Y estamos ahí en una primera visita, en un tête-à-tête, como se suele decir, ¿no? Para que el paciente nos conozca, yo para conocer el histórico del paciente y ofrecerle una estrategia que además tengo que decir que sí. Están los valientes que se animan a hacerlo ahora, antes del mes de agosto, van a tener ventajas muy, muy, muy importantes.
Ah, oh, qué bien. Bueno, sí. Pues habrá que marcar ese 93-414-3631, pedir esa cita informativa donde les vas a hablar de todas esas ventajas.
Correcto, y les vamos a decir qué pueden conseguir o por qué les merece la pena, ¿no? Realmente poder empezar ahora y no dejarlo para septiembre, y sobre todo con la garantía de que somos, como decíamos el otro día contigo, somos las patatas, el huevo y el aceite, la tortilla de toda la vida.
Ay, entonces está rico seguro. Doctora, gracias, un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, y de aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, us parlarem del talent sènior, un valor poc apreciat per les empreses.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Escuchadme bien. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres una buena oferta, olvidarte del papeleo y tranquilidad? Comprem el seu cotxe a puntocat. ¿Necesitas vender el coche rápido y a un precio de mercado? Comprem el seu cotxe a puntocat. Porque la mejor solución a la hora de vender tu vehículo está en Comprem el seu cotxe a puntocat. Y porque somos de confianza, somos de aquí.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500.000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 800-880-881 o inversoro.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
De Argentina es originario el tango y también nuestro chef, Gastón Ribeira, el creador y el alma de uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires, La Cabrera. Entraña, lomo alto, lomo bajo, asado banderita y bife de vacío. La Cabrera Casa de Carnes te trae la mejor carne argentina en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperamos en Diputación 239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona.
Jordi, no puede ser que sigas aquí instalado. Esto no es un hotel y la gente te mira.
Pero si ya sabes que no molesto, Mariona. En este rinconcito del sofá casi ni se me ve. Me quedaré quietecito.
Empiezan las rebajas si no queremos un ocupa en la tienda.
Rebajas de hasta un 50% de descuento en Galerías del Tresillo. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Cope, Catalunya i Andorra.
Aquests dies estava jo pensant que quan era petita, per aprendre la taula de multiplicar, me la vaig aprendre cantant. I això mateix passa amb els idiomes. Quan vols aprendre un idioma, no sé, per exemple, l'anglès, no hi ha millor manera que fer-ho escoltant cançons en aquell idioma, en aquell llenguatge, però també he pensat que podem aprendre català si escoltem música en català. És una bona manera d'apropar-nos al català. També ho podem fer a l'hora d'anar a comprar, quan estem al transport públic, i veuràs com l'altra persona també et respondrà. No tinguis vergonya, perquè tenim molt per parlar i molt per viure. Així que va, provem-ho a fer en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, yo cuando la veo me pongo contenta porque ella es fresca como el agua. Y además siempre viene con una botella. Y yo digo, si viene con una botella, es fresca como el agua, no puede ser otra que mi amiga Charo Loriente, de Grupo Corsa. Charo, ¿qué tal?
Muy bien.
Bienvenida.
Sí, fresquita porque estoy súper hidratada.
Hombre, sí. Se te ve, se te nota, ¿eh?
No puede ser de otra manera. Nada, Montse, feliz de estar hoy aquí de nuevo. Y además estoy con una misión importantísima.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuéntame.
Primero, ¿qué es importante? Que estamos en COPE. Que vamos a seguir comunicándonos con los oyentes de COPE, que tantas alegrías nos han dado a Corsa y muchos de vosotros que estáis escuchando ya estáis disfrutando del agua esa buenísima de Corsa. Y la otra noticia que tengo hoy súper importante es presentarte a un compañero, este compañero que tenemos aquí al lado.
Muy bien.
Él es Armando Moreno, es nuestro director comercial y de marketing y quiero comunicaros a vosotros y, sí, por supuesto, también a los oyentes COPE, que a partir del día de hoy mi compañero Armando, sí, va a ser el que va a hablar contigo de Corsa.
Ajá.
El que va a contar las novedades que tengamos en Corsa. O sea, el referente total y absoluto de lo que es Corsa, la esencia de Corsa. Armando es también esencia de Corsa y a partir de hoy, pues bueno, va a estar hablando con vosotros en el día a día.
Bueno, yo siempre te tendré presente, ¿eh?
Hombre, no, yo vendré también a marear un poquito.
Y tú ven a verme a ver un poco, sí, y siempre ven con tu botella. Qué importante beber agua, hidratarse. Y además estamos en una época, desgraciadamente, con el tema de la escasez de agua, y seguramente que vamos a aprender muchas cosas de los aparatos que tenéis en Corsa, de los que vamos a hablar con el compañero, como nos has anunciado. Así que, Armando, todo tuyo. Agradecemos a Charo, ¿no?, en primer lugar.
Sí, sí, bueno, gracias, Charo, por estar aquí con vosotros en Corsa. Siempre he visto Corsa como una empresa creativa e innovadora desde fuera. Ahora, desde dentro de Corsa, he podido comprobar que ideas tan actuales como la sostenibilidad medioambiental, la búsqueda del bienestar, el cuidado de nuestra salud y de la familia forman parte del ADN de Corsa, desde sus inicios, ya casi hace 50 años, en este mundo del tratamiento del agua.
Así es. ¿Qué hacen los equipos de Corsa exactamente, Armando?
Pues mira, cuando me preguntan qué hacen los equipos de Corsa, el osmótico o el descalcificador Neo, respondo de un modo sencillo, que todos lo entiendan. Corsa nos cuida por dentro y por fuera. Nos ofrece soluciones integrales a todas las necesidades que en una familia podamos tener en lo referente al agua, para beber, cocinar, higiene personal o limpieza.
¿Y qué significa tener Corsa en casa?
Yo lo llamo tener una experiencia de Corsa. Eso supone una mejora en nuestra calidad de vida, un salto cualitativo en el modo de sentir y de vivir, pues el agua está presente de modo cotidiano en nuestro día a día, además de formar parte en un alto porcentaje de nuestro organismo.
¿Y podríamos decir, Armando, que el agua de Corsa nos cuida?
Bueno, pues una de las mejores formas de cuidarnos es cuidar el agua que bebemos, el agua con el que nos lavamos o con el que cocinamos, con el que lavamos nuestra ropa o el que circula por nuestras tuberías o electrodomésticos en nuestra casa. Corsa cuida de todo ello, de todo lo que nos relaciona diariamente con el agua.
Antes nuestra amiga Charo Loriente hablaba de novedades. ¿Cuáles son esas novedades?
Pues mira, se trata de presentar el nuevo Osmotic, que simboliza todo lo que es Corsa. Y es una suerte para mí tener la oportunidad de explicárselo al mundo. Este nuevo Osmotic lo aúna todo. mejora nuestra salud, pues es agua de mineralización débil o muy débil, por tanto es agua que ayuda a la digestión, a la circulación sanguínea, a la eliminación de toxinas, evitando la retención de líquidos. Ahorro y sostenibilidad. No compraremos ya más agua embotellada y evitamos el uso del plástico. Y lo más importante, Monse,
dime,
increíble, no tira agua al desagüe.
¿Quién necesita osmote? Que imagino que me dirás que todo el mundo.
Sí, y especialmente pensamos en la familia, toda la familia. En nuestra sociedad la cocina es muy importante. Con osmosis cocinas sin que el agua cambie el sabor de los alimentos, tanto los frescos como las verduras y los cocinados, como pasta, caldos, arroces, etcétera. También pensamos en los más peques. El agua es muy baja en sodio, perfecta para los biberones.
¿Y cómo sabemos que todo funciona bien, correctamente?
Pues este agua es muy segura. Osmotic es el único depurador de agua que se autochequea, analiza el agua cada vez que abrimos el grifo, avisándonos con señales luminosas y acústicas sobre la calidad del agua, y dispone de conectividad total. A través de su app, toda la información de tu Osmotic la tendrás en tu mano. En fin, Monse, todo esto y mucho más es lo que este nuevo Osmotic hace por mejorar la calidad de vida de nuestro día a día.
Bueno, para las personas que quieran más información de todo esto que nos has hablado, Armando, hay un número de teléfono que es el 900-208-208. Repito, 900-208-208. O a través de prosmotic.com pueden encontrar la información. Lo mejor es que llamen, se informen y vosotros ya os trasladáis, habláis con la persona y le explicáis absolutamente todo lo que quieran saber. ¿Es así, no, Armando?
Así es. Muchísimas gracias, Monse.
Gracias a ti por venir. Charo, te espero, ¿eh?
Venga, besitos.
Un beso grande. Recordar, 900-208-208. Los amigos de Osmotic han llegado para que tengas una mejor salud en todos los sentidos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Sabíeu que el 64% dels encastats sèniors per l'estudi sobre l'envelliment actiu fet per CaixaBank considera que a Espanya es tenen perjudicis cap a les persones grans? De fet, Espanya, juntament amb Itàlia, el país de la Unió Europea, amb els majors índexs de desocupació entre els 55 i els 69 anys. Avui en parlem de tot plegat amb l'Andrea Gavarró. Què tal, Andrea? Bon dia.
Hola, bon dia, Montse. Doncs sí, per desgràcia, això és una realitat que, en opinió dels experts, és alarmant. Segons dades de l'última enquesta de la població activa, a Espanya les persones majors de 50 anys en situació d'atur representen gairebé el 30% del total d'aturats que hi ha al país. Els experts, a més, alerten que el fet que les empreses ignorin sistemàticament el talent sènior és un perill que xoca de ple amb una realitat demogràfica que tenim a Espanya, no?, que presenta un progressiu envelliment d'aquesta població que tenim i que tendeix a retardar cada vegada més el moment de la jubilació. A Espanya, el percentatge de població major de 65 anys arribarà al 30% l'any 2050, segons diversos informes de l'INE. Així, doncs, les companyies hauran d'orientar les seves polítiques de persones a aquest col·lectiu, perquè
I,
si no...
Clar, i per què s'aparta aquests sèniors?
Doncs els treballadors veterans, malauradament, carreguen amb una sèrie d'estigmes que redueixen les seves possibilitats laborals, com, per exemple, que cal pagar-los més, que són menys flexibles, que tenen poques ganes d'aprendre. Aquestes són algunes dels estigmes que més es porten a l'ús, no?
I què porten els sèniors?
Doncs s'ha d'aprofitar la potència professional dels treballadors majors de 50 anys perquè, segons els experts, és una necessitat que aporta molts beneficis a l'empresa i la societat. Segons molts, les persones més grans de 50 anys s'haurien de considerar un capital humà molt, molt preuat, però es fa a l'inrevés, no? Els prejubilem, contractem gent jove que pot fer la feina més ràpida en més temps, però aquests poden ser mentors dels joves i poden aportar experiència, flexibilitat, xarxa de contactes.
Però, Andrea, no tot són males notícies, oi?
No, Montse, la veritat és que no. S'han identificat certs nínxols d'ocupació en els quals els anys tenen un bon encaix. Aquests són sectors com l'enginyeria, la farmàcia, salut, tecnologia o altres àrees funcionals com recursos humans o operacions, per exemple.
I com tracta el treballador sènior?
Doncs els experts afirmen que és responsabilitat de tota l'organització contribuir a la qualitat de vida de totes les parts interessades i per això és clau incloure a les empreses plans d'actuació.
Avui volem conèixer la història, una mica la història personal de la nostra convidada, que és l'Anna Sanz, com a testimoni de patir edadisme a la feina. Anna, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, estic llegint el teu currículum i és envejable, eh?
Ai, moltes gràcies.
T'ho dic perquè, clar, quan es parla de dadisme, tu ara mateix, quants anys tens, si no és cap inconvenient?
64.
Quants anys has cotitzat a la Seguretat Social al llarg de la teva vida, Anna?
46.
Uh-huh. Què vas estudiar?
Econòmiques. Vaig ser, bueno, soc llicenciada en ciències econòmiques i empresarials. Uh-huh. I després vaig fer un màster en direcció de recursos humans.
Uh-huh. Vas fer gairebé tota la teva carrera professional en el camp dels sistemes informàtics, no?
Ah, exacte, sí. Fins l'any 2000 que em vaig passar al món dels recursos humans. Uh-huh. També dins dels sistemes d'informació i administració de personal.
Com deia jo, un currículum molt bo, on veiem també que has treballat per grans empreses com a Bimbo, on vas arribar a ser cap d'administració de personal.
Correcte.
Uh-huh. Tu tens experiències positives i també negatives pel que fa al tema de l'edat a l'hora d'anar canviant de feina?
Exactament, exactament. I pesa més les positives, t'haig de dir, eh?
Sí?
Potser sóc una rara avis en aquest sentit, però pesa més les positives.
Me n'alegro.
Perquè, mira, jo estava treballant a Bimbo, que va ser adquirida per Sara Lee, per una empresa americana, i bé, mira, tenia 54 anys quan em va arribar una oferta de treball per anar a treballar a una empresa asseguradora. Mm-hmm. I vaig fer tot el procés i, clar, va haver un moment en què me n'havia d'anar a Suïssa a fer una entrevista, l'última entrevista, i els vaig dir, escolta'm, en cap moment m'heu presentat l'edat? Tinc 54 anys, per no perdre temps ni vosaltres ni jo. I que és un problema això, i em van dir que no. Que no. I no, vaig entrar a treballar com a directora de Charles Services amb aquesta empresa asseguradora. I vaig estar-m'hi pràcticament 7 anys. I el 61 va haver-hi un canvi de direcció de recursos humans.
Sí.
I, bueno, aquestes coses que passen, no? Vull dir que el nou director de recursos humans, doncs, munta el seu nou equip i, bé, vull dir, va haver-hi gent que va sortir entre... Bueno, a mi, clar, com tenia 61 anys, es suposava que ja era quasi com normal, no? Vull dir, plegar. I per això dic que l'experiència... En la mateixa empresa he tingut una experiència positiva i negativa. Uh-huh. Però ha sigut la mateixa empresa, és curiós, eh? Vull dir, perquè...
Perquè després tu, al cap de 5 mesos, vas rebre una nova oferta,
sí,
de feina a una empresa,
sí,
de marketplaces, no?
Sí, sí, a Devint és l'empresa que té una sèrie de... Mira, InfoJobs, varios, té molts marketplaces. És més coneguda pels marketplaces que no pas per la marca de l'empresa en si, no? I la veritat és que també, novament, va ser una grata sorpresa i res, vaig fer totes les entrevistes i sí, em van agafar pel tema de sistemes d'informació de recursos humans. Era un sistema diferent del que havia utilitzat fins aquell moment, perquè era Workday, que fins ara havia estat utilitzant SAP, però clar, al final, una mica, visto uno, vistos todos, saps?
Exacte.
I mira, m'ho vaig passar pipa. Vull dir, saps allò que dius... és una experiència tan positiva, no només pel fet de que amb 61 anys comencis una nova aventura, no? Sinó amb el fet de que conviure amb gent de totes les edats, gent jove, amb unes ganes de fer coses. Jo també amb un sentiment de, saps, de fer les coses perquè t'agraden
i
perquè vols ajudar, sense més motivacions ni més ambicions que passar-m'ho bé. I, a més, la majoria de la feina va ser, clar, amb teletreball, perquè estàvem també en plena pandèmia, va ser això el 2020.
Uh-huh. Quin problema.
I la veritat és que vaig disfrutar, i et diria que és l'etapa més... Podria dir que la que he disfrutat més de la meva vida professional, i són uns quants anys, eh? Uh-huh. I t'asseguro que aquí l'edat no va ser un problema. I això et deixa un gran sabor de boca, eh? Perquè... Sí que és veritat que, malgrat que a mi em van contractar amb 54 i vaig sortir amb 61, i va ser una bona experiència, però al final vaig sortir, m'entens? Aleshores, clar, no et queda un record.
Ara,
gran,
però és dur, Anna, que el talent sènior sigui un valor poc apreciat per les empreses en general. Sembla ser que quan tens 55 anys ja estàs com desahuciat, no? I avui en dia el 55 o el 65 no és el mateix de fa 30 anys?
No, per descomptat que no. I les ganes que tens de fer coses. És que, clar, jo tenia el 61, les ganes de seguir fent coses que clar, és el que fa que allò... Hi ha gent que potser ho està esperant, eh? I realment, per part, també s'ha de reconèixer que hi ha molta gent que ja li va bé. Però, clar, si realment encara tens ganes de fer coses i pots aportar, és una verdadera llàstima, perquè te n'adones de la gran experiència que pots aportar i que pots ajudar, i que la combinació amb la gent jove, amb la gent que fortament sense el mercat laboral, és exclusiva. Vull dir, saps allò que creus que és exponencial el resultat quan combines totes dues coses?
I tant.
Perquè,
que sí.
Clar, la creativitat, les idees, clar, amb la gent jove potser van més ràpid, no ho sé. Que a mi no se m'han acabat, les idees, però bueno, sí que...
Sí, sí, però és cert, és cert.
Que et valora i que t'escolta i que és exponencial, te repeteixo, de debò.
El que està clar és que quan un té una certa edat, malauradament, ja es comença a veure com que ja no serveixes per fer, depèn de quines feines, i és molt trist les dades preocupants de que els treballadors sèniors representen més del 31% de l'atur total del nostre país. És a Diana, una persona de cada tres, eh?
És brutal. I més quan tens ganes, repeteixo, ja et dic que no tothom, perquè jo he parlat amb gent, amb companys, i sí que és veritat que una gran majoria sí, però també hi ha una part d'aquesta gent coetània que ja li està bé, que té ganes, que estan cansats, saps? Que això també pot passar. Però no, hi ha un gran percentatge de gent que tenim molt a aportar. I moltes ganes.
I tant, per reconèixer i valorar l'experiència i coneixements dels treballadors sèniors podríem posar en marxa programes de mentoria pels joves treballadors que feies tu abans, menció, així com incloure també els sèniors en iniciatives de lideratge i presa de decisions. Així que s'han de canviar moltes coses. Anna, me n'alegro molt d'haver-te conegut, d'haver parlat amb tu, i tant de bo l'edat no sigui un hàndicap a l'hora de buscar o de trobar una feina, perquè l'experiència és un grau, eh?
Tant de bo, hi hagi més experiències positives, perquè ja et dic, m'han passat més les positives que les negatives, que també n'he tingut, però de veritat que el que dius m'hi sumo al 200%.
Doncs t'ho agraeixo molt, Anna Sanz, testimoni avui per parlar del tema de l'edadisme a les feines. Gràcies i bon estiu.
Bon estiu, gràcies.
Gràcies.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Voleu saber els millors plans pels amants de l'esport i del turisme actiu? Sabeu on són? Doncs a les comarques de Barcelona. Qui ha dit que les vacances són per descansar? Si t'agrada fer bici, esports de muntanya, si t'agrada passejar, si t'agrada la platja, tenim de tot. Bueno, i t'ho descobreixen els millors en el pla de turisme actiu, que són els amics de la Diputació. Per exemple, si vols una destinació de turisme esportiu, Calella, Castelldefels, Santa Susana disposen del certificat de destinació de turisme esportiu, un segell que concedeix l'Agència Catalana de Turisme i que certifica que aquestes poblacions disposen d'equipaments, allotjaments i serveis que permeten un desenvolupament de les activitats esportives amb les màximes garanties per a esportistes i tenen capacitat per organitzar esdeveniments destacats i campionats locals, nacionals i internacionals. Si vols més informació, ja saps que la pots trobar a barcelonaesmoltmes.cat. Recordem, barcelonaesmoltmes.cat. Totes les destinacions, tot el que pots fer durant aquestes vacances, menys descansar, és gràcies als amics de la Diputació de Barcelona. Cicloturisme, senderisme, esports nàutics, esports en família, platja... Esports Aventura, un munt d'activitats. I nosaltres, amb aquest bon consell dels amics de la Diputació de Barcelona, el que farem és arribar a la una del migdia, que és quan arriben les notícies, per posar-nos en òrbita de què és el que està passant en aquest dimecres 4 de juliol. Així que no marxis, perquè d'aquí a res tornem un altre cop, ja en el format migdia, COPE, Catalunya i Andorra, per explicar-te d'altres històries. Per exemple, parlarem de la llum i de la tarifa regulada, d'aquesta nova tarifa. I també ens farem ressò d'altres històries, però no te les explico perquè estiguis al cas i ens escoltis després. Fins ara.